Nova Ràdio Lloret.
Són les 8 del matí.
Molt bon dia a tothom. Tomeu Canals ha tret un 9 a la selectivitat. És la nota més alta de Lloret. Tomeu Canals i Galí és l'alumne que ha tret millor nota a la selectivitat de tot Lloret de Mar, amb un 9 de mitjana. És de la Immaculada Concepció i vol estudiar enginyeria biomèdica. De l'Institut Rocagrossa, la nota més elevada de les proves d'accés a la universitat l'ha tret la Marta Barrasso i Fernández, amb un 8,6. Del Collirudés, la millor alumna ha estat Tània Olives i Navarro, amb un 8,5. Aquests tres estudiants han augmentat la seva nota de tall examinant-se de les assignatures específiques. Les proves les van fer a mitjan juny. Avui parlarem amb ells per saber com va ser l'experiència i per conèixer els seus plans de futur. Cal dir que aquest any han superat la selectivitat el 97% dels alumnes, xifra molt similar a la de l'any passat, i la nota mitjana és de 6,6. La millor de tot Catalunya ha estat la tarragonina Patricia Torres, amb un 9,8. I dit això, repassem la resta de temes que tenim preparats per avui, que déu-n'hi-do, Eduard, molt bon dia.
Hola, bon dia, Maria. Doncs sí, déu-n'hi-do, el Lloret Convention Bureau, que promociona el turisme de reunions i esdeveniments, es troba fins demà a Madrid. Participa en una de les trobades més importants d'Europa per al sector, en què s'entrevistarà amb 50 empreses. Valorarem l'estada amb Montse Belisario, flamant directora del Convention Bureau. Recordarem que avui entren en funcionament 5 zones blaves, que el puntet de Fenals obre els matins també, i que fins a 22 socorristes vigilaran les platges al llarg de l'estiu. A la segona part explicarem en què consisteix la mostra Start Art, que es du a terme aquesta tarda a Santa Coloma de Farners, amb la participació d'una empresa lloretenca. Ho explicarà Sílvia Fàbregas, tècnica del Consell Comarcal. Amb el regidor de Comerç, Cristian Fernández, subratllarem que a partir d'avui les botigues poden, si volen, obrir fins les 11 de la nit. La mesura s'allarga al llarg del juliol i agost. I farem un repàs a l'agenda del cap de setmana, farcida de visites teatralitzades, n'hi ha fins a 3, els concerts benèfics dels Amics de la Música, les cantades d'havaneres, de les que parlarem amb Neus Dalmau, i les sardanes de demà.
Déu-n'hi-do tot el que hem d'explicar, i si tenim temps també us recordarem que aquesta tarda es fa un taller de xapes per nens amb totes les places ja plenes a la biblioteca, i que al vespre s'inaugura l'exposició col·lectiva de pintors que aquest any està dedicada al recent desaparegut Joan Sala i Gascons. Sense més preàmbuls, donem pas al Bon Dia, Bona Hora. A la producció hi tenim Rosa Giral, Marc Cugota i Òscar Gómez. I posant-hi veu un dia més, Eduard Lanzas, i que us parla Maria Joan Comartí.
Bon dia, bona hora. De dilluns a divendres, de 8 a 9 del matí. La previsió meteorològica.
I un altre nom habitual al Bon Dia, Bona Hora és el d'en Miquel Bernis, que ens fa arribar la informació del temps ja avui amb la vista fixada en el cap de setmana. Molt bon dia.
Bon dia, Maria. Comencem aquest divendres amb tanta xafogor com els dies anteriors, 21 graus aquest matí en aquestes primeres hores de divendres, humitat al voltant del 80%, per tant, sensació de ple estiu altre cop aquesta matinada. Pràcticament no han variat els termòmetres respecte als últims dies. Comencem jornada pràcticament sense núvols, descàrrega, això sí, algun ruixat puntual cap al Pirineu Occidental. Déu-n'hi-do les tempestes que va haver-hi ahir en àmbits relativament pròxims a la selva, en sectors de l'Empordà, sobretot, però va ser la Garrotxa i el Ripollès on hi van caure les tempestes més importants, fins a més de 40 litres, per exemple, a Tregurà. Avui esperem que repeteixin les tempestes de tarda en sectors de muntanya, però a la selva marítima el temps continuarà força tranquil, amb predomini del sol i només alguns núvols prims fruit d'aquestes tempestes que es formin al nord, que arribaran de cara a la tarda. Avui hi haurà alguns ruixats menys que ahir en aquests sectors de muntanya, i de cara a cap de setmana, de fet, la inestabilitat continuarà disminuint. Si us desplaceu cap a algun d'aquests sectors, trobareu un temps una mica més estable demà i també de cara a diumenge. Demà encara amb alguns ruixats al voltant del Ripollès, però fenòmens ja molt més puntuals. A la selva esperem que el sol predomini tot el cap de setmana, pràcticament sense núvols, i en tot cas seria la setmana que ve, entre dimarts i dimecres, que esperem una lleugera inestabilització del temps i la possibilitat que, per tant, apareguin també alguns xàfecs. Ho acabarem de concretar en l'inici de la setmana que ve, però podria haver-hi la possibilitat d'aquesta inestabilització del temps com a mínim entre dimarts i dimecres. Pel que fa a les temperatures, esperem un inici del cap de setmana igualment de ple estiu. En tot cas, potser diumenge recularan 1 o 2 graus els termòmetres per tornar a pujar de cara a dilluns. Per tant, petites pujades i baixades aquests pròxims dies en un inici de juliol que en general es presenta amb temps estiuenc clarament i amb aquestes temperatures que sense ser exageradament altes sí que faran suar de valent.
Cinc del matí, repassem els titulars del dia i comencem parlant dels que afecten a Lloret de Mar. Per exemple, que ha caigut un grup internacional de narcotraficants que cultivava marihuana aquí a Lloret, entre altres municipis, i l'enviava a Marsella.
Les policies espanyola i francesa han detingut 18 persones i han intervingut armes de foc i diners en metàl·lic. També tenien cultius a Girona, Blanes, Maçanet de la Selva i Tordera i enviaven uns 50 quilos de mitjana a Marsella mitjançant mules humanes o vehicles.
Lloret de Mar, d'altra banda, serà un any més un municipi de la xarxa de pobles del FITAC, la Fira Internacional de Teatre Amateur de Girona.
Aquest any s'ha incrementat el nombre de municipis i ja són una dotzena que acolliran un total de 29 espectacles. Una de les novetats és que el festival ha creat un compte d'Instagram i organitzarà un concurs per premiar la imatge més original i enginyosa amb dues entrades dobles i un jersei del FITAC. En aquesta 16a edició del FITAC hi haurà 25 companyies d'11 estats diferents.
I sortim ara de Lloret. I ho fem per repassar la resta d'actualitat del dia i comencem en clau política. La CUP demana a Puigdemont una cimera per acordar un referèndum unilateral.
Els diputats Anna Gabriel i Benet Salellas emplacen el president de la Generalitat a convocar una reunió on hi hagi Junts pel Sí, la CUP, En Comú Podem, Catalunya Sí que es Pot i el PSC.
Les converses al despatx del ministre Fernández Díaz les hauria gravat el seu interlocutor, Daniel de Alfonso, tot i que ell ho nega i demana perdó.
El Público descarta que la gravació es fes amb el telèfon del ministre i diu que els arxius que els van arribar d'una font anònima tenen un format i altres detalls tècnics que coincideixen amb els que es fan servir per als mòbils.
D'altra banda, en àmbit internacional, Boris Johnson ha decidit finalment no presentar-se com a candidat per succeir David Cameron.
Després d'aquesta renúncia de l'exalcalde de Londres, la ministra de l'Interior, Theresa May, es perfila com a favorita per convertir-se a la nova líder del Partit Conservador i primera ministra britànica.
En economia, el govern redimensiona el BCN World, que serà 6 cops més petit i tindrà un màxim de 2 casinos.
A més, a partir d'ara s'anomenarà Centre Recreatiu i Turístic de Vilaseca i Salou. La previsió és que les obres comencin l'estiu del 2017 i els inversors prequalificats Hard Rock, Melco i el grup Paralada dipositaran una fiança de 2,5 milions d'euros cada un.
Dani Alves, Conde, Sacyr i la comunitat de Múrcia estan entre els morosos amb Hisenda.
L'agència tributària ha publicat la llista de deutors del 2015 que el 31 de desembre devien almenys 1 milió d'euros. Hi ha 336 persones i 4.432 empreses o entitats que deuen gairebé 16.000 milions d'euros.
D'altra banda, Imanol Arias ha declarat la seva intenció de tornar el deute a Hisenda.
L'actor de Cuéntame cómo pasó s'ha mostrat avergonyit i durant la seva intervenció a l'Audiència Nacional ha admès que és conscient de l'error. Recordem que la investigació es va obrir arran de l'aparició del seu nom en els papers de Panamà.
I seguim parlant de l'agència tributària que ha escorcollat dues seus de Google a Madrid.
El cas estaria relacionat amb sospites de frau i evasió fiscal pel pagament de l'IVA i l'impost de no residents.
Repassem ara les notícies de societat. Salut Pública ha ordenat retirar del mercat conserves de mongeta i bacallà possiblement relacionades amb el brot de botulisme.
La Generalitat aconsella a les persones que tinguin a casa algun envàs dels productes retirats que s'abstinguin de consumir-los fins que s'acabi la investigació del cas.
La taxa de risc de pobresa cau per primer cop des de l'inici de la crisi.
Catalunya, amb una taxa del 19%, se situa per sota de la mitjana espanyola, el 22,1%, però per damunt de la mitjana de la Unió Europea, del 17,2%.
Seguim amb més notícies. Petició de llibertat pel conductor begut que va matar una noia en un xoc frontal a Fornells de la Selva el gener passat.
La defensa al·lega que l'investigat necessitava tractament mèdic, mentre que la fiscal i l'acusació particular demanen que continuï empresonat tenint en compte la gravetat dels fets.
Un petard llançat per un nen de 13 anys és la causa de l'incendi de Vallbona de les Monges a l'Urgell, segons les investigacions.
Es tracta del foc més gran a Catalunya en el que portem d'any amb més de 100 hectàrees cremades. Els fets serien inimputables perquè la llei del menor estableix responsabilitats penals a partir dels 14 anys.
Detenen 13 sospitosos relacionats amb l'atemptat a l'aeroport d'Istanbul.
L'atemptat de dimarts l'haurien fet 3 terroristes suïcides que van causar 42 morts i més de 200 ferits.
En l'àmbit cultural, els directors directors de cinema Isabel Cuixet i Juan Antonio Bayona formaran part de l'Acadèmia del Cinema de Hollywood.
L'acadèmia ha volgut fer un gest després de la polèmica que hi va haver a l'última edició dels Òscar per la falta de diversitat racial i ara ha anunciat que conviden 683 persones a formar part de l'entitat, entre les quals hi ha un 41% de minories ètniques i un 46% de dones.
I acabem amb titulars esportius. Neymar confirma a les xarxes socials que seguirà jugant al Barça.
El crac brasiler ha publicat un missatge al seu compte de Twitter confirmant que el seu futur només passa pel Barça.
I Vicente del Bosque anuncia que no entrenarà més la selecció espanyola.
El seleccionador desvincula la seva decisió del discret paper de la Roja a l'Eurocopa de França.
I amb aquest titular ens situem a un quart menys cinc.
A Serra Brava hi trobareu el restaurant El Rossell. Veniu i gaudiu del nostre menú diari de cap de setmana en El Rossell. Trobareu l'entorn més especial per les comunions dels vostres fills, celebrar el millor bateig o els vostres aniversaris i reunions familiars. El restaurant El Rossell, disposant de piscina i espais exteriors fantàstics perquè els més petits s'ho passin genial. Restaurant El Rossell, som a Serra Brava, a l'avinguda del Pla de Rossell número 1. Informació i reserves al 972 36 95 11 o al 609 366 099. Visita'ns a elrossell.com.
¿Quieres parecer más joven y dejar de tener aspecto de cansancio? Puedes conseguirlo rápidamente con la técnica que triunfa en todo el mundo. El lifting líquido. Es aplicable tanto a mujeres como en hombres. Y tiene unos resultados naturales y rápidos. Consiste en novedosas técnicas que nuestras manos expertas te proporcionarán un aspecto rejuvenecido y libre de imperfecciones, logrando recuperar el óvalo facial y luciendo una piel radiante. Todo sin abandonar tus actividades diarias. Sigue siendo tú, pero renuévate en tiempo récord para disfrutar de una piel impecable y un aspecto más fresco. Solicita tu visita informativa gratuita en Clínica Fanals. 972-36-43-28. Estamos en Avinguda Vila de Blanes 162, Bajos. Clínica Fanals, la mejor opción en medicina estética.
Els amics de la música de Lloret et conviden al cicle Música a la Fresca, al pati de la rectoria.
El divendres 1 de juliol, a les 10 del vespre, Why Not? Jazz, Quartet, Standards. El dissabte 2 de juliol, a les 10 del vespre, l'acordió electrònic amb imatges, amb Jean-François Brusco. I diumenge 3 de juliol, a les 10 del vespre, tindrem el duet de guitarres i veu de Ferran Savall.
Al final de cada actuació, compartireu una copa de cava amb els artistes. Concert a benefici de la restauració de l'orgue. Pots fer-te soci o apadrinar un dels 1.400 tubs a partir de 30 euros i en una sola aportació. Informa't al despatx de la parròquia. Cicle de concerts a la parròquia. Els amics de la música de Lloret, us hi esperem.
Atención, señores pasajeros. En breves minutos aterrizaremos en Italia.
Hey, mambo, mambo italiano.
Ya no tienes que moverte de Lloret para disfrutar de la auténtica cocina italiana. Nuevo restaurante El Brigantino, con el chef Renzo Canavesi. Auténtica pasta casera hecha a mano, carne y pescado fresco, pizza y todo cocinado siempre a la vista. Ven a probar el arrosticini, un corte de carne a la italiana. Disponemos de una bodega con más de 80 vinos y a Pandiani en la parrilla dejando la carne en su punto. Restaurante El Brigantino. Estamos en el Passeig Marítim número 21 de Lloret. Teléfono 972 37 12 28. No hace falta ir a Italia para disfrutar de la auténtica cocina italiana.
La Residència Continental us ofereix les seves noves instal·lacions i la inauguració d'un nou servei com a centre de dia. A més, tindreu la possibilitat de gaudir de tot tipus de serveis personalitzats, fisioteràpia, psicologia, medicina i una cuina de mercat totalment casolana. Tot pel benestar dels nostres avis. Per a més informació, visiteu el web o Facebook de Residència Continental Lloret de Mar o contacteu als telèfons 617 27 66 02 o 972 37 19 20. Residència Continental. Mirarem pel nostre poble.
Ja saps que els cuiners de renom acostumen a comprar els seus productes als mercats municipals. Ho fan perquè troben els aliments frescos del dia, per la varietat, la qualitat i pel tracte personalitzat. Doncs bé, el Mercat Municipal us ofereix tot això en ple centre de Lloret. I si us cal agafar el cotxe, us facilitem l'aparcament al soterrani del mercat. Mercat Municipal de Lloret de Mar, el de tota la vida.
La secció de comerç de l'Ajuntament de Lloret de Mar recorda que els mesos de juliol i agost, l'horari màxim en què els establiments comercials poden romandre oberts és fins a les 11 hores de la nit. Secció de comerç de l'Ajuntament de Lloret de Mar.
Aquest estiu no el passis sense fer esport. Apunta't a la piscina municipal de Lloret de Mar. Amb la nova promoció, pagaràs 2 mesos i et regalem el tercer i la matrícula. No perdis més temps i vine a informar-te a la recepció de la piscina municipal de Lloret. A l'avinguda del Rieral número 22 o al 972 36 43 84.
Máxim en calidad, máxim en variedad. En Restaurante Pizzería Máxim disfrutarás de nuestra comida. Cocina mediterránea, arroces, pescado fresco, carnes a la brasa, pizzas y pastas de elaboración propia y una gran variedad de sugerencias y tapas, helados y postres. Restaurante Pizzería Máxim. Nos encontraréis al lado del castillo, delante de la playa de Sacaleta. Teléfono 972-36-5179.
Per estar ben informat, escolta Bon Dia, Bona Hora.
Bon Dia, Bona Hora.
Bon dia de nou a tothom. Ara mateix són les 8 i 16 del matí i, com us dèiem a la portada, hem de destacar alguns noms propis avui. Per exemple, el de Tomeu Canals i Galí, que és l'alumne que ha tret millor nota a la selectivitat de tot Lloret de Mar, amb un 9 de mitjana. És de la Immaculada Concepció i vol estudiar enginyeria biomèdica.
De l'Institut Rocagrossa, la nota més elevada de les proves d'accés a la universitat l'ha tret Marta Barrasó i Fernández amb 8,6. Del Coll i Rodés, la millor alumna ha estat Tània Olives i Navarro amb un 8,5.
Aquests tres estudiants han augmentat la seva nota de tall examinant-se de les assignatures específiques. Les proves les van fer a mitjan juny.
Aquesta qualificació se suma a l'expedient acadèmic de batxillerat i es converteix finalment en la seva nota d'accés a la universitat.
Comencem parlant amb les dues noies que han tret les millors notes dels seus respectius instituts, que les tenim aquí als estudis de la ràdio i les saludem. Marta Barrasso, de l'Institut Rocagrossa, molt bon dia.
Bon dia.
I la Tània Olives ve del Coll i Rodés, bon dia.
Bon dia.
8,6, 8,5 respectivament. Primer de tot, felicitats.
Gràcies.
No cal preguntar si esteu contentes, entenem que sí, no?
Sí, sí.
Com va anar l'examen? Teníeu la sensació que us havia anat tan bé? Va ser una sorpresa la nota?
Bueno, en algunes assignatures doncs sí que realment estic molt contenta, no? Per exemple, economia, que havia que vam fer fins i tot allò de les firmes, de que havia anat tan malament, i al cap i a la fi vaig treure una mitjanament bona nota, però al cap i a la fi doncs tots els exàmens doncs sí, ja més o menys me'ls esperava, i però sí, van anar bé.
Tu, Tània?
Sí, jo igual que la Marta, em va anar bé tots els exàmens. Hi ha algun que m'esperava una mica més de nota, potser, però en general estic molt contenta.
I us imaginàveu que seríeu les millors dels vostres instituts?
No sé. És que com pot ser tan és que és tan difícil, no sé, imaginar-s'ho, perquè com també hi ha altres companys que són molt bons, doncs, home, no sé.
Ja, és molt difícil.
Potser
ja.
No hi penses, no?, quan vas a fer l'examen.
No, quan vas a fer l'examen jo crec que és intentar treure la millor nota que puguis i ja està.
Per entrar a la carrera.
Sí.
Que salvi qui pugui.
Sí.
En tot cas, què és el que voleu fer de cara a l'any que ve, que... Suposo que no tindreu problema per poder-hi entrar.
Sí, jo m'agradaria fer ciències empresarials a la Pompeu Fabra.
I a mi m'agradaria fer administració i direcció d'empreses a la Pompeu Fabra, també.
Així potser
sí.
Us veureu. Ja us coneixíeu, no? Tot i que sou d'instituts diferents.
Sí, sí.
Com s'aconsegueix treure aquesta bona nota? Què recomanaríeu, no, per exemple, a la gent que aquest any començarà a fer segon de batxillerat de cara a la selectivitat? Com es pot preparar per treure una bona nota?
Jo crec que el primer de tot és intentar mantenir, seguir un estudi constant, atendre a classe tot el que es pugui i fer els deures. Jo crec que amb això, més o menys...
Sí, jo crec que també això és la clau, l'esforç.
Sí.
Us ha costat molt d'esforç el batxillerat, la selectivitat...
Sí, bueno, més el que és batxillerat, segon de batxillerat, és molt dur. I després la selectivitat són aquells 3 dies que passes molts de nervis.
Sí, sí.
Això també ho volia preguntar. Nervis? N'hi va bé?
Moltíssims.
Sí, sobretot el primer dia.
Sí.
Almenys per mi el primer dia va ser horrible. Després ja...
Sí, per mi el primer dia també va ser horrible. A més, tampoc havia dormit molt perquè amb els nervis no et permetia dormir.
I després quan ja agafes el ritme ja s'acaba, no?
Sí, ja a l'últim ja estàs més relaxada.
Sí. Sí.
Què posa més nerviosa, a fer la selectivitat o tenir un micròfon de la ràdio davant i que et diguin en el mateix moment no, és que això és en directe?
Jo crec que la selectivitat, però això també.
Hem de dir que han arribat aquí la Marta i la Tania no sabien que era en directe, per tant, ha sigut com en sèrio? Sí, us està escoltant la gent ara mateix. Felicitar-vos, estem convençuts que amb la nota que teniu arribareu a les carreres que heu demanat respectivament i ens heu dit que voleu estudiar, però què us agradaria fer de grans? Això ho teniu pensat o és... ja ho veurem?
Jo crec que ja ho veurem, a veure què tal la carrera, però bé, jo la idea que tinc és, m'agradaria per exemple ser, treballar en una auditoria o alguna cosa semblant.
Sí, jo encara no ho sé, clar, la carrera m'agradaria descobrir el que més m'agrada del que és el món empresarial.
Sí.
I teniu ganes de ser estudiants universitàries?
Sí, jo sí.
Doncs esperem que gaudiu molt d'aquesta etapa universitària que passa molt, molt de pressa, tothom ho diu i és veritat. I moltíssimes gràcies per haver vingut aquí a la ràdio, Marta, Tània. Moltíssima sort amb tot, que...
Moltes gràcies.
Em sembla que no us cal, però us la donem, també.
Moltes gràcies. Moltes gràcies. Adéu.
I seguim, ara escoltem una entrevista que aquesta sí que tenim gravada en el que ha tret la millor nota de Lloret en Tomeu Canals, una entrevista que ha gravat la Rosa Giral.
Tomeu Canals, a punt de fer 18 anys, té l'honor de ser l'alumne de Lloret de Mar amb una nota més alta a la selectivitat. Ha tret un 9 que li permet estudiar enginyeria biomèdica. El tenim al telèfon, molt bon dia.
Bon dia.
Tomeu, moltíssimes felicitats.
Moltes gràcies.
Com va anar la selectivitat? Estaves nerviós?
Sí, al principi sí, però al començar a fer els primers exàmens ja em vaig començar a donar compte que tampoc era tan... És a dir, tampoc era tan, com deien, que era un examen com qualsevol altre i cada cop anaves perdent més els nervis.
Quines parts o assignatures vas trobar més difícils i quines més fàcils?
Català i castellà les més difícils, perquè especialment castellà, que sortien... Bueno, la gent que hagi fet la selectivitat ja ho entendrà, que preguntaven lo de la paronímia i aquestes coses. I de les més fàcils, pues, anglès, o... Bueno, i també les específiques que vaig fer jo de matemàtiques, química i això, a mi m'han semblat fàcils perquè m'agrada.
I Tomeu, com te vas preparar la selectivitat? Com va ser el planning previ a les proves d'accés a la universitat?
Pues la veritat és que no vaig fer molta preparació els dies abans. A l'escola sí que vam fer unes setmanes que anàvem fent sèries de la selectivitat tots junts i així, però no ho vaig preparar en especial, bueno, sí, revisar coses del primer trimestre i així, però jo crec que és més una cosa del treball constant durant tot el curs, és lo necessari per poder-se preparar.
I Tomeu, tu vols estudiar enginyeria bioquímica?
Biomèdica.
Biomèdica, exacte, biomèdica. A quina universitat?
A la Universitat de Barcelona.
Què vols ser en el futur?
Pues, bueno, encara no ho sé exactament perquè aquesta professió té moltes branques i ja conforme vas conforme vas aprenent ja vas veient quines sortides professionals hi ha i llavors ja ho aniràs veient, però a mi m'agradaria dedicar-me a tot el món aquest de l'enginyeria biomèdica, de que seria fer les màquines que utilitzen els metges i coses així.
D'acord. Ets l'alumne de Lloret que ha tret una nota més alta de selectivitat.
Ah, sí?
Sí, de tot Lloret.
Ah, doncs pues no ho sabia.
Doncs t'ho diem nosaltres. Què et sembla, això?
Bueno, doncs pues molt bé, no?
Content?
Sí, molt content.
Ho celebraràs d'alguna manera especial?
Sí, el dia 2 me'n vaig de viatge.
A on vas?
A Holanda, a veure un amic.
Això és un bon viatge, eh?
Sí, sí.
Una bona manera de celebrar-ho, doncs. Mira, unes bones vacances, oi?
Sí, sí, 2 setmanes de relax.
I merescudes, eh, més, després de treure tan bona nota.
Sí, sí, després d'aquest any ha sigut molt intens i molt estressant. I ara ja toca.
Doncs, Tomeu, agraïm moltíssim que ens hagis atès. Et felicitem de nou per aquesta brillant nota a la selectivitat i esperem que tot plegat et vagi molt bé. Molta sort.
Moltes gràcies.
Bon dia.
Gràcies a vosaltres.
Bon dia, bona hora. De dilluns a divendres, de 8 a 9 del matí.
Cinc minuts i seran dos quarts de nou i canviem ara de tema per parlar de turisme. El Lloret Convention Bureau, que promociona el turisme de reunions i esdeveniments, es troba fins demà a Madrid. Participa en una de les trobades més importants d'Europa pel sector anomenat MICE.
Aquest fòrum especialitzat al qual hi assisteixen professionals europeus, però també de fora, reuneix a la capital espanyola prop de 600 professionals entre compradors i proveïdors.
Durant els 5 dies en què dura l'esdeveniment, que acaba aquest dissabte, Lloret s'haurà entrevistat amb 50 participants interessats en organitzar estades d'empresa o bé muntar esdeveniments.
En aquesta acció també hi prenen part empreses lloretenques com Avenia Hotels, que acompanyen el Convention Bureau en la promoció de Lloret de Mar a Madrid.
La directora del Lloret Convention Bureau és Montse Belisario, que ens atén des de Madrid, aquí a la ràdio. Molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Com està anant l'estada a la capital de l'estat?
Doncs la veritat, molt bé. Ja portem dos dies de foro. Hem fet en total unes 25-28 entrevistes i la realitat és que estem molt contents.
I què és el que s'ha aconseguit o amb quines sensacions han acabat aquestes entrevistes?
Bé, la veritat és que la gran majoria han sigut tant organitzadors nacionals a nivell de Barcelona, Madrid, com a nivell internacional, doncs al centre d'Europa, nòrdics i també francesos, i tots ells han quedat molt sorpresos de la important oferta per organitzar els seus congressos, esdeveniments que tenim a Lloret. Molts d'ells doncs, bueno, han agraït aquesta oferta diferent, nova, fresca, perquè molts estan buscant llocs diferents a Espanya. La gran majoria han organitzat ja molts esdeveniments a Barcelona o Madrid, i ara buscar una alternativa que sigui igual de competitiva, i nosaltres els oferim aquest espai, aquest entorn diferent, on sempre els intentem doncs, introduir el nostre principal recurs, que és el mar, no? L'entorn natural i la gran competitivitat que tenim i experiència.
I les reaccions són bones? S'ha lligat ja algun congrés, alguna estada?
Bé, ja tenim algunes propostes i peticions que, bueno, que acabarem d'enfilar quan arribem, quan estiguem de tornada a Lloret, però sí, el més important per nosaltres és aquest primer contacte en què realment doncs, ells queden sorpresos de l'oferta que tenim i a partir d'aquí doncs, és anar treballant doncs, aquest contacte i, com he comentat, doncs, les peticions que ja estan una mica més embastades, no?
I com hem comentat en diverses ocasions parlant amb vostè fa poquet, però amb representants del Convention Bureau, sempre els mercats que es potencien són el de proximitat, és a dir, el nacional i francès. Segueixen així?
Sí, sí, exactament. Tal com vaig comentar ja també l'altre dia, continuem apostant doncs, per el turisme de negocis de proximitat, sobretot Madrid i Barcelona, que són realment pols importants d'atracció, i França per la seva proximitat. També, evidentment, doncs, hi ha cada cop més altres destinacions europees, com per exemple Europa, com per exemple els països nòrdics o centre Europa, que realment també ja estan mostrant un gran interès, sobretot per moure's cap aquí a Espanya i treure els seus esdeveniments del seu país d'origen, no?
I vostè porta poquet en el càrrec, però ja ha començat a tocar tecles. Noten que cada vegada Lloret té un nom més fort en aquest sector, en el sector anomenat MICE?
Sí, evidentment, cada cop bueno, se'ns està coneixent per aquest nou producte, cada cop el tenim molt més fort, no? Sí que és veritat que hi ha molta gent que ens coneix del sector doncs, perquè ha vingut en alguna ocasió amb la seva família de vacances i realment queden gratament sorpresos d'aquest gran potencial que tenim com a organitzadors d'esdeveniments. Per tant, sí, realment estem donant una imatge molt potent a nivell de MICE i d'organització de qualsevol tipus de reunió.
I hi ha alguna altra trobada important per Lloret Convention Bureau properament? Perquè normalment tenim entès que la temporada no és ara, però no sé si ara hi ha els esdeveniments per captar futurs congressos.
Bé, a nivell de Convention Bureau per aquest pla d'accions d'aquest any, les accions promocionals abans de temporada, és a dir, abans d'estiu, les finalitzem amb aquesta, però evidentment després de temporada, a partir del setembre, octubre, ja comencem a treballar amb noves agendes comercials i noves accions.
Doncs en parlarem a partir del setembre, de moment que acabi d'anar bé aquí a Madrid, que encara queda avui i demà, no? Si
exacte.
No ho dic malament.
Sí, doncs... sí, encara tenim... estem a l'Equador.
Doncs que vagi molt bé, Montse Belisario, directora del Lloret Convention Bureau, i moltíssimes gràcies per haver-nos atès aquí a la ràdio.
Molt bé, vosaltres.
Acabem de sentir els senyals horaris de 9:15.
La previsió meteorològica.
Amb en Miquel Bernis, que ens fa arribar tots els detalls de la previsió del temps. Bon dia.
Bon dia, Maria. Avui esperem que repeteixin les tempestes de tarda en sectors de muntanya, però a la selva marítima el temps continuarà força tranquil, amb predomini del sol i només alguns núvols prims fruit d'aquestes tempestes que es formin al nord, que arribaran de cara a la tarda. Avui hi haurà alguns ruixats menys que ahir en aquests sectors de muntanya i de cara a cap de setmana, de fet, la inestabilitat continuarà disminuint. Si us desplaceu cap a algun d'aquests sectors, trobareu un temps una mica més estable demà i també de cara a diumenge. Demà encara amb alguns ruixats al voltant del Ripollès, però fenòmens ja molt més puntuals. A la selva esperem que el sol predomini tot el cap de setmana, pràcticament sense núvols, i en tot cas seria la setmana que ve, entre dimarts i dimecres, que esperem una lleugera inestabilització del temps i la possibilitat que, per tant, apareguin també alguns xàfecs. Ho acabarem de concretar en l'inici de la setmana que ve, però podria haver-hi la possibilitat d'aquesta inestabilització del temps com a mínim entre dimarts i dimecres. Pel que fa a les temperatures, esperem un inici del cap de setmana igualment de ple estiu. En tot cas, potser diumenge recularan 1 o 2 graus els termòmetres per tornar a pujar de cara a dilluns, per tant, petites pujades i baixades aquests pròxims dies en un inici de juliol que en general es presenta amb temps estiuenc clarament i amb aquestes temperatures que sense ser exageradament altes sí que faran suar de valent.
Llibreria Fleca Fanals us ofereix la premsa del dia.
A la portada del Diari de Girona hi llegim, amb titular destacat aquest divendres 1 de juliol, que una banda de traficants amb base a la Costa Brava venia droga a Marsella. Els van comissar un Kalashnikov, pistoles, 1.900 plantes, 36 quilos de marihuana i 148.000 euros en metàl·lic. S'han detingut 10 persones a Espanya i 8 a França. I hem de dir que un dels municipis on tenien cultius de marihuana era Lloret de Mar. D'altra banda, també en aquesta portada hi destaca que David Ramírez és l'estudiant de Girona que ha tret millor nota a la selectivitat. I en aquest diari hi ha una declaració d'ell que diu que el resultat del MIR li va donar l'impuls per fer medicina a Girona. També explica sobre aquest tema el rotatiu que Girona té el percentatge més elevat d'alumnes aprovats a la selectivitat. El 97% d'estudiants catalans superen les proves d'accés a la universitat. També el diari El Punt es fa ressò d'aquesta notícia a la seva portada amb una fotografia petita de David Ramírez que diu que és la segona nota més alta de la selectivitat. Ramírez obté un 9,7 i el 97,4% dels alumnes gironins aproven. Tot i així, el titular més destacat del Punt és que un entrenador és expulsat perquè animava en català. L'àrbitre fa fora el tècnic del Caçà en el Campionat Estatal Infantil. Si li va exigir que ho fes en castellà i el club reclama a la federació que actuï. També notícia destacada en aquesta portada que el FITAC és una gran família. El festival mostrarà a l'agost la bona salut del teatre amateur. A la fotografia s'hi veuen participants, organitzadors i autoritats junts ahir a la presentació que es va fer al pati de la Casa de la Cultura de Girona. El govern compra l'edifici H2O del Parc Científic, que inverteix uns 5 milions d'euros i servirà per eixugar part del deute amb l'Estat. Metxal fa la mínima olímpica en 1.500 en àmbit esportiu. També El Punt explica que retiren pots de mongetes i bacallà pel brot de botulisme. Pel que fa al Diari de Girona, altres notícies que hi veiem és que la CUP es querella contra els implicats del cas Manga i que Justícia preveu obrir la piscina de la presó de Figueres 2 anys després de l'obertura.
Altres titulars que podem llegir avui a la premsa, per exemple, el periòdico Sense Remei, en referència a la gestió a la política sobre els manters a la ciutat comtal a Barcelona. El País, desfetes de l'ocupació. Per la seva banda, la Razón, el PSOE obre la via a donar una abstenció mínima al Partit Popular. Mentrestant, l'ABC, podem llegir la seva primera pàgina, la reina Letícia i Michelle Obama uneixen forces contra la desigualtat. El diari Ara, doncs, llegeix entre la primera línia, ofensiva contra el fals autònom. I per últim, La Vanguardia, Hisenda escorcolla la seu de Google per frau fiscal.
Els diaris parlen de Lloret.
Doncs trobem diverses referències a Lloret. Per exemple, comencem explicant el que veiem a la portada del diari de Girona, i és que cau una banda de narcotraficants a la Costa Brava que distribuïa a Marsella. I ja hem explicat que un dels municipis on hi havia cultius de marihuana era Lloret de Mar, entre altres. En total hi havia 5 municipis afectats, i diu també la notícia que hi ha hagut 18 detinguts que tenien aquests cultius i que se'ls van localitzar armes de guerra. Ho explica també el diari El Punt, que destaca una xifra de 50 quilos de marihuana cada setmana, es calcula que pujaven cap a Marsella. D'altra banda, El Punt també explica que els hotels gironins amb reserves del 80% preveuen reserves del 80% al juliol. La segona quinzena d'aquest mes que acabem de començar és quan hi haurà més ocupació. El sector preveu que la temporada turística sigui bona i bastant semblant a la de l'any passat. Destaca el 68% de les reserves als hotels que es reben directament per telèfon, web i fax, mentre que el 32% es fan a través d'operadors turístics. Més notícies que parlen de Lloret, també ho veiem a la portada del Punt. El FITAC 2016 somriu i aposta pel teatre més exòtic. Hem de dir que Lloret de Mar serà un altre any un dels municipis de la xarxa del FITAC i, per tant, acollirà alguna obra de teatre aquest estiu i, a més, altra vegada formacions lloretenques participaran al FITAC. La CUP es querella contra els implicats del Manga per les dificultats d'accedir al cas. Sol·licita exercir l'acusació popular únicament i exclusivament a la peça corresponent als fets del Consell Comarcal de la Selva. Ho explica la pàgina 10 del diari de Girona. I en àmbit esportiu també trobem una notícia que fa referència a Lloret, i és que Raúl Calvo reforça el migcamp del Lloret de futbol. Diu que jugarà la propera temporada a Primera Catalana i es converteix així en la quarta incorporació per l'equip que dirigeix Edu Urdiales. Calvo prové del Blanes, on ha estat una peça indiscutible i també ha vestit la samarreta del Lleida, el Gramenet, el Badalona, el Vilafranca, el Palamós i el Manlleu.
Llibreria Fleca Fanals us ha ofert la premsa del dia.
Llibreria Fleca Fanals. Únic establiment a Lloret de Mar amb servei de llibres, premsa, material d'oficina, revistes, Loteria de Catalunya i pa i pasta recent fetes cada dia. Llibreria Fleca Fanals. Pere Codina i Mont, 57, al barri de Fanals.
Bon dia, bona hora.
2:15 de nou del matí, seguim amb més temes aquí al Bon Dia, Bona Hora. No ens aturem i expliquem ara que, com cada any, a partir de l'1 de juliol, és a dir, a partir d'avui, les botigues de Lloret poden obrir fins les 11 de la nit.
La mesura, que és opcional, s'allarga 2 mesos, juliol i agost. Recordem, a més, que avui comencen oficialment les rebaixes d'estiu.
El regidor de Comerç és Cristian Fernández. Al telèfon, bon dia.
Bon dia, Maria.
Dèiem que a partir d'avui, durant 2 mesos, les botigues poden obrir fins les 11 de la nit.
Correcte, com ve ser cada any, cada temporada estival, aquests 60 dies escaig, doncs els comerços poden obrir opcionalment fins a les 11 de la nit.
Per què es permet que puguin obrir fins les 11?
Bé, doncs així és una cosa que beneficiem sobretot els comerços, dinamitzant el que és l'oferta nocturna de comerços. Les famílies d'avui dia, doncs, evidentment, surten de sopar dels hotels i tenen molt marge de temps fins que tanquen les botigues ara mateix a les 11. Així, doncs, estem a l'alçada d'altres destinacions turístiques també, doncs, que tanquen fins a aquesta hora.
I hi ha moltes botigues que aprofiten aquest horari i l'allarguen fins a les 11?
Ben bé, una majoria, no diria un percentatge perquè puc ser equivocat, però la gran majoria, sobretot el que concentra els barris turístics, per exemple, Fanals o el nucli antic, evidentment tothom aprofita aquesta excepció de l'ordenança, bueno, de poder fer fins les 11 durant juliol i agost per per aprofitar i doncs, potenciar el seu comerç durant aquests dos mesos.
Si algú tanca més tard, què passa?
Home, evidentment no ho ha de fer perquè tothom ha de tindre coneixement de la llei, que la normativa és aquesta i que per això mateix aquests dos mesos obrim perquè creiem que és bo per als comerços, home, evidentment, doncs, dir-los que no, que tanquin a les 11 de nit com han fet fins ara, fins a les 10 de la nit, però evidentment, doncs, tenen una normativa i saben quines són les sancions en aquest sentit. Si tenen qualsevol dubte, evidentment, poden acudir a l'Ajuntament o se'ls informarà de les sancions.
I d'altra banda, també avui, a banda de començar aquest nou horari d'estiu, també comença la temporada de rebaixes. No sé com Correcte. Es presenta.
Sí, bueno, evidentment, doncs, a tota Catalunya i Espanya, doncs, avui comença el que és les rebaixes, de totes maneres, doncs, rebaixes s'han de fer des de fa alguns dies. Alguna persona pot haver passat per una botiga i haver vist el tema de rebaixes. A dir-li que no s'espanti, que tothom... Hi ha una llei actualment que està suspesa per el Tribunal Constitucional en la que no regula el posar o no posar rebaixes. Evidentment, ara mateix no és una llei que ho reguli, tampoc ho és una normativa municipal. Aleshores, tothom és lliure de ficar el que vulgui a la seva botiga.
I aquí, Lloret, hi ha moltes botigues que fan rebaixes a l'estiu o a la temporada alta potser té menys incidència que a l'hivern?
Bueno, sempre les rebaixes de l'estiu, evidentment, no són potser tan fortes com les de Nadal, les de després de Nadal, però sí, tothom hi té consciència que a partir de l'1 de juliol les botigues fan rebaixes i n'hi ha un augment molt, molt important de vendes que beneficia sobretot el tema de la contractació i coincideix amb la temporada estival.
I com es presenta aquesta temporada des del punt de vista del comerç aquí a Lloret?
Doncs molt positiva, sobretot arran del creixement turístic. Esperem que aquest any superi el que és l'1,1 milions de visitants de l'any passat. Evidentment creiem que serà més positiu encara que l'any passat. Hi ha bones perspectives i segur que serà un estímul exitós.
Doncs Cristian Fernández, regidor de Comerç, esperem que així sigui i en tot cas agrair aquesta entrevista aquí a la ràdio i molt bon dia.
Molt bon dia, gràcies.
Bon dia, bona hora. De dilluns a divendres, de 8 a 9 del matí.
Tres minuts per tres quarts de nou i un altre tres, el de les visites teatralitzades que es duen a terme aquest cap de setmana aquí a Lloret. Avui, demà i diumenge tindran lloc en indrets diferents com el Museu del Mar, els Jardins de Santa Clotilde i el Cementiri. Però totes tres un mateix objectiu, donar a conèixer el patrimoni cultural de la destinació de manera lúdica i amena.
Aquesta nit s'estrena la nova visita Misteriós Crim a la Mansió Garriga. El públic assistent haurà de jugar al popular Cluedo i resoldre un assassinat que es plantejarà en com a l'activitat. Ho explica la guia Anna Penya.
La visita té dos parts. Una primera part que és teatralitzada, que té així gaire de vodevil, van passant diferents personatges. La gent ha d'estar molt atenta a tot el que diguin i facin aquests personatges, com van vestits, els gestos que fan. Han d'estar atents absolutament a tot. Durant la festa d'inauguració de la Casa Garriga hi haurà un crim i després començarà la segona part, que és que la gent ha de deduir, buscar pistes, posar en comú tot el que pensen per saber qui ha estat l'assassí i sobretot el motiu.
La visita es farà tots els divendres de juliol i agost a partir de les 9 de la nit i s'adreça al públic adult. Les persones interessades en assistir-hi cal que reservin plaça al Museu del Mar.
De cara a dissabte, als Jardins de Santa Clotilde, visita guiada amb acompanyament musical basat en bandes sonores de pel·lícules, alguna sorpresa i copa de cava en acabar. Aquesta proposta es du a terme a 8:45 de la nit.
I diumenge, quan es pon el sol, el cementiri modernista acull una visita guiada que parla de les ànimes que no deixa ningú indiferent.
Comença a les 9 de la nit.
Y seguim amb música. Ahir va començar el cicle de Música a la Fresca, que s'allarga fins diumenge, en què els Amics de la Música organitzen un total de 4 concerts per recaptar diners per la restauració de l'orgue de la parròquia.
Aquest dijous ha estat el torn del quartet To Wit i avui toca el clarinet de Harry Sparney acompanyat de la seva banda Why Not. A partir de les 10 de la nit interpretaran estàndards de jazz al Pati de l'Arol.
Repassem la resta de concerts que integren el cicle. Aquest dissabte hi actua l'artista Jean-François Brusco, amb el seu acordió electrònic i un espectacle farcit d'imatges.
Ramon Ballbé, manager de l'artista, explica com serà l'actuació.
Amb un acordió electrònic, temes internacionals, estàndards internacionals, estàndards francesos, música molt dinàmica, pop, acordió electrònic i amb imatges de fons. Projecció de pantalla amb colors, amb imatges de temes de les seves cançons. Argumenta molt com a acompanyament de Jean-Michel Jarre.
Jean-François Brusco és un virtuós de l'acordió clàssic i ha acompanyat artistes com David Guetta, Michael Bublé, Celine Dion o Coldplay, entre altres.
De cara a diumenge, el cicle es tanca amb el fill d'en Jordi Savall, en Ferran, que es va iniciar al món de la música des de petit, influenciat per l'ambient i concerts constants que hi havia a casa seva.
És cantant autodidacta a la recerca de la veu natural. Martí Sant Climent, representant de Ferran Savall, l'ha definit com a músic i artista.
La seva música no és música que podríem qualificar com a música antiga, sinó que és una música que recull les diferents influències i tradicions musicals que ell ha anat bevent al llarg de la seva història com a músic i com a artista. Per tant, és una música molt fresca, una música molt personal, amb tocs de músiques d'arreu del món i també amb un caràcter especialment improvisat.
Tots els concerts del cicle Música a la Fresca, que acaba aquest diumenge, es duen a terme al Pati de l'Arol a partir de les 10 de la nit. L'entrada val 10 euros, amb descomptes per a jubilats i també joves.
Bon dia, bona hora. De dilluns a divendres, de 8 a 9 del matí.
Som-hi. Seguim aquí al Bon Dia, Bona Hora. Ara queden 14 minuts per les 9 i seguim amb una altra proposta musical per aquest cap de setmana, en concret per demà dissabte. Aquest 2 de juliol comença la temporada d'havaneres a la Casa del Mar.
Es tracta de cançons del mar i peces dedicades a Lloret. Les cantades es duen a terme cada dos dissabtes al llarg de juliol, agost i setembre, a partir de les 6 de la tarda.
Les cantades les dirigeix Neus Dalmau, que la tenim aquí als estudis de la ràdio. Molt bon dia, Neus.
Hola, bon dia.
Una altra vegada cantades a la Casa del Mar. Com es presenten? Què ens expliques?
Ai, en teníem unes ganes, perquè durant tot aquest any hem estat cantant a llocs molt, molt macos, preciosos, molt, molt a gust, al Museu del Mar i a la Capella dels Sants Metges, però la veritat és que teníem moltes ganes de cantar davant del mar, allà a tocar a la Punta Garbí de Fanals. Sí.
Perquè el grup que us reuniu i canteu a Havaneres està obert a tothom, però està consolidat ja, no?
Està consolidat, perquè de fet ja fa un parell d'anys que ja anem cantant, i és un grup obert, vull dir, no hi ha cap obligació, no pretenem ni som cap coral, allò que sigui obligació d'anar-hi, d'aprendre les cançons i de treballar en partitures, no. Nosaltres reivindiquem la música popular, la música aquella que pot cantar, i fins i tot aquelles persones que mai s'han atrevit a cantar o que ja els hi han dit des de petits, tu no cantis, doncs allà poden cantar, perquè fem cançons senzilles i la idea és, doncs, això, que sigui un àmbit absolutament obert.
I el perfil de la gent que sol venir, quin és?
Doncs de tot tipus, ve gent de tot tipus, i sobretot a mi el que em fa més il·lusió és les persones que ens donen les gràcies perquè no havien pogut cantar mai i allà doncs es llencen. És que fem servir una tècnica que és una tècnica una mica especial, però allà a la Casa del Mar s'entén aquesta tècnica, no? Que li diem la tècnica del vol dels estornells. No sé si heu vist mai volar els estornells, que van tots que fan aquestes formes al cel, que van tots a una i no se sap per què van tan bé, no? I és una tècnica així com energètica, no? Del sentiment grupal, de l'estar bé, del respirar, d'aquesta harmonia que dona la bellesa de l'indret. I llavors, fins i tot, gent que no, teòricament, no afinen,
Per tant, el grup aquest, la sensació que transmet és que ho reuniu per cantar, passeu una bona estona, però a més hi ha com molt de feeling, no?
Sí, sí, busquem això perquè creiem profundament que l'art té un paper fonamental en la nostra vida. És que sense bellesa, sense la recerca del que és inefable, d'aquests lligams comunicatius que s'estableixen a través del cercar la bellesa, de l'harmonia, de la pau, això, la nostra societat no funcionaria, eh? Això és molt important.
A vegades cal buscar estones per poder pensar-hi en tot això, eh?
És molt necessari, i a més està comprovadíssim que la pràctica de les arts, sigui la que sigui, és molt bona a nivell del benestar psicofísic de la persona, i també de potenciar d'altres àrees que pensaríem que no tenen res que veure, però estan interrelacionades. Penseu que el nostre cervell està molt acostumat a treballar només un dels hemisferis, l'hemisferi de lo racional, de la part més racionalista de la cosa, i l'altre el anem deixant, però el cervell són els dos hemisferis i no estan dividits, són complets.
I comentaves al principi de l'entrevista que teniu moltes ganes de tornar a la Casa del Mar per la proximitat amb el mar, etc. Però què té aquell indret, no?
Mira, primer que hi ha una gent que ens acullen, que són genials. La Casa del Mar és una concessió de l'Ajuntament amb una associació que es diu Enxatrac, és una associació mediambiental que es dediquen a promoure l'estudi de la natura i de les ciències ambientals, entre els nens, entre els joves, i fan una tasca impressionant. La veritat és que val la pena d'acostar-s'hi només per veure la tasca que fan la gent de Xatrà, que es diuen així. Primera, que hi ha la gent, que són ells els que ens van demanar en principi quan van començar a fer coses allà, si volíem fer alguna tasca per promoure el lloc. Després l'indret és fabulós, és l'antiga caseta on es canviaven els marquesos de Santa Clotilde, i clar, allò ara ho podem gaudir tothom. Antigament era un lloc superelitista, allà no hi podia arribar ningú, i ara, ostres, ho podem disfrutar, i la casa en si ja és impressionant de bonica. I tercer, l'indret, que és clar, on s'ajunten el bosc i el mar, és pura Costa Brava, allò és una meravella. Sí, sí.
I algú que ens està escoltant i li entra el coquet i diu: vull anar-hi, què ha de fer?
Doncs ha d'anar fins a la platja de Fanals. És una excursió des del centre de Lloret, potser hi ha gent de Fanals que hi poden anar directament, ho tenen allà mateix, si no s'agafa transport públic fins allà. I una vegada estàs a la platja de Fanals, allà davant veus l'horitzó, doncs cap al sur, cap a la mà dreta, fas aquella passejada que ja et va col·locant en situació, ja et vas passejant, i quan arribes al final de tot, que ja no hi ha res, només a la punta Garbí, doncs allà estem, a la Casa del Mar, en una caseta xica i blanca, petitona.
Simplement anar allà cada 15 dies, dèiem, cada dos dissabtes, anar a presentar-se allà, no cal avisar ni...
Què va, ni cal avisar ni a cap publicació de res, et presentes allà i ja sents els rossinyols i les calàndries que es preparen.
Doncs Neus, esperem que vagi molt bé altra vegada a tornar a la Casa del Mar. L'agrupació de cantaires, us heu anat trobant al llarg de tot l'any, però ara torneu al vostre origen,
el nostre niu.
Exacte. Doncs esperem que vagi molt bé i moltíssimes gràcies per compartir-ho amb nosaltres un cop més.
Gràcies a vosaltres, bon dia.
Bon dia, bona hora.
Set minuts i arribarem a les 9, i tenim un altre tema per destacar aquí al Bon Dia, Bona Hora. Taules de llum, joguines de cartró, scrapbooking, un jardí vertical, bicicletes artesanes personalitzades, un projecte d'energia sostenible o un portal d'internet sobre tecnologia mòbil són algunes de les propostes que un seguit d'emprenedors de la comarca de la Selva presenten avui a Start Art.
Es tracta de la primera mostra de caràcters creatius que es du a terme a Santa Coloma de Farners aquesta tarda de les 6 a les 9.
La finalitat és oferir un espai de treball en xarxa en què 25 emprenedors del territori provinents de l'àmbit artístic, creatiu i artesanal donen a conèixer els seus productes i serveis. Una de les empreses participants és Caramba Publicitat, del lloretenc Jou Ramírez. Nosaltres amb qui en volem parlar és amb el cap del servei d'empresa del Consell Comarcal, que és en Jordi Solà. Molt bon dia.
Hola, bon dia.
Per què s'ha muntat aquesta mostra?
Bé, de fet, l'origen de la mostra sorgeix dels propis emprenedors, dels propis professionals, perquè al llarg d'aquest últim any hem fet diverses trobades amb emprenedors en general, però bàsicament amb projectes de base tecnològica i projectes innovadors, i aquesta gent que tenen un tipus de productes i serveis més creatius, més artesanals, ens van demanar també de fer una trobada entre ells per conèixer-les, per generar sinergies i veure possibles col·laboracions. I, de fet, aquest va ser l'inici del projecte, que ha acabat sent doncs, tota una mostra del tipus de projectes i serveis que ells desenvolupen.
És una mostra oberta al públic?
Sí. Inicialment, quan es va concebre la trobada, era inicialment un tema intern, és a dir, de trobada entre ells per conèixer-les, per veure quin tipus de projectes està tirant endavant cadascú i per veure possibles col·laboracions entre ells. El que passa que a mesura que s'ha anat evolucionant la idea, al veure que el tipus de projectes que hi havia eren projectes molt visuals, perquè són projectes artístics, projectes creatius, ells mateixos ens anaven demanant si podia venir gent externa a veure-ho. I finalment el que vam fer va ser plantejar aquesta trobada, no només per conèixer-les entre ells, sinó perquè entre tothom pogués venir, veure-ho i, per tant, doncs, generar negoci entre ells com la resta de persones que vulguin veure-ho.
Uh-huh. I ens pot parlar una mica de les propostes que participen?
Sí, una mica els heu esmentat ara al principi. Hi ha exemples com, per exemple, les taules de llum, que són un tipus de com una espècie de maqueta en el qual els nens hi poden jugar i a través de la llum se'ls estimula la vista i és un tema molt, molt divertit alhora que pedagògic. Hi ha també professionals que es dediquen a temes de fotografia, a temes d'art, d'alimentació, per exemple tenim una food truck d'alimentació vegana, tenim altres productes més artesans, diguem-ho així, com hi ha dues noies que porten bisuteria feta amb cuir, és a dir, és una mica divers, artistes en general que fan disseny, n'hi ha un, per exemple, que fan cases de cartró per la mainada, és a dir, que hi poden entrar i jugar dintre. És bastant divers, però l'eix una mica que lliga totes les propostes és l'artesania i la creativitat.
Uh-huh. I comentàvem que n'hi ha una que és de Lloret, un dels participants és Caramba Publicitat, del lloretenc Jou Ramírez.
No sé
si està el cas de donar-nos detalls concrets del que hi presentarà.
Sí, ell, en Jou, de fet, ja fa anys que ens coneixem aquí des del Consell Comarcal, amb l'Ajuntament de Lloret, perquè ha col·laborat amb diferents propostes, i ell el que presentarà serà amb diferents productes dels que ha fet ell relacionat amb cartes catalanes, és a dir, jocs lúdics vinculats amb la cultura i amb el territori, i ell farà una mostra d'aquest tipus de productes.
Uh-huh. Doncs esperem que vagi molt bé aquesta mostra. No sé si cal afegir alguna cosa més, Jordi, que sigui important per dir.
Bé, de fet, la mostra estarà oberta de 6 a 9 de la tarda i durant totes aquestes 3 hores hi haurà diferents demostracions per part dels mateixos emprenedors. No és que hi hagi un ordre del dia molt, molt concret d'actuacions, però sí que durant la mostra s'han anat repartint més o menys els horaris per anar exposant o mostrant les seves activitats i, per tant, tothom que vulgui venir hi està convidat i durant les 3 hores hi haurà activitats per tal que no només sigui veure els productes, sinó poder viure una mica cadascuna d'aquestes creacions que estan fent ells.
Doncs, com deia, esperem que vagi molt bé la mostra i agraïm molt aquesta entrevista a Jordi Solà com a cap del Servei d'Empresa del Consell Comarcal de la Selva. Moltíssimes gràcies i molt bon dia.
Molt bé, gràcies a vosaltres.
Queden ara 2 minuts per arribar a les 9 i volem aprofitar-los per recordar-vos que hi ha algunes altres activitats destacades del cap de setmana. Per exemple, que demà a la nit hi ha la Cobla Contemporània a l'audició a la plaça de la Vila, que començarà a les 10 de la nit. Interpretarà peces de concert i també música de sardanes variada. Hem de dir que la Contemporània oferirà sardanes de concert i de ball. M'estic fent un embolic. En tot cas, demà a les 10 de la nit a la plaça de la Vila. Seguim també explicant que aquesta tarda hi ha a la biblioteca un taller de xapes per nens, però que les places ja estan totes plenes. I, a més, també avui s'inaugura a la Casa de la Cultura l'exposició del col·lectiu de pintors de Lloret, que aquest any és en homenatge a Joan Sala i Gascons. A l'exposició s'hi podran veure unes 200 obres d'un centenar d'artistes diferents i un bon grapat d'obres són de Joan Sala en record seu, que recordem que malauradament va desaparèixer fa pocs mesos. I avui, 1 de juliol, s'activen 5 zones blaves de Lloret i, a més, també hi ha 22 socorristes que comencen a treballar per complementar la plantilla de Proactiva. Fins aquí el Bon Dia, Bona Hora d'avui divendres 1 de juliol. Esperem que vagi molt bé el cap de setmana i un dia més, moltes gràcies per haver estat amb nosaltres.